Parlem de salut. Els divendres a les 10 del matí passem consulta. Consells bàsics i prevenció a càrrec dels nostres facultatius. Parlem de salut, el programa que no et pots perdre ni per un constipat. A la Cala RTV, els divendres a les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit i els diumenges a les 3 i mitja de la tarda. Amb la col·laboració de l'Àrea Bàsica de Salut, l'Ametlla de Mar Perelló. I també a internet, en directe o quan tu vulguis, amb el servei a la carta www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Avui, com sempre, al Parlem de Salut, donem la benvinguda a Pili Roda, infermera del Centre d'Atenció Primària del CAP de l'Ametlla de Mar. Pili, bon dia.
Hola, bon dia.
De què parlarem avui?
Pues avui parlarem una miqueta de sexualitat, referint-nos en quant a mètodes anticonceptius.
Perquè, clar, sempre hem sentit dir que abans la informació que havia al respecte era poca. Cal parlar-ne encara avui en dia?
Pues sí, a veure, podríem dir que parlar de mètodes anticonceptius en quant a salut ens serveix per a evitar malalties de transmissió sexual, ens serveix també per a evitar un embaràs no desitjat, també explicarem què s'ha de fer en cas de violació i com no evitar, com ja he dit, càncers o algun tipus de malaltia de transmissió sexual com podrien ser herpes o berrugues. I sí, avui en dia, per molt que ens pensem a vegades que tot ho sabem, sempre hi ha coses que ens queden pendents d'alguna manera d'aclarar-ho, d'aclarir. I sobretot aquesta informació se dona en el programa de salut i escola, a l'institut, a la joventut que ara ens puja, que se pensen que es mengen el món i provets fallen en moltes coses.
Vosaltres parleu, quan parleu de mètodes anticonceptius, els dividiu en dos parts, els mètodes poc segurs i els mètodes segurs.
Sí, podríem dir que un mètode anticonceptiu perfecte o per a tots el mateix no hi està. Depèn de en cada situació, de l'edat de la persona, si se'ls pot prendre, depèn de cada característica de la parella, podríem dir que hi ha uns mètodes que són poc segurs, uns que són més segurs, uns que són irreversibles i uns altres que són de mètode barrera, com ara anirem explicant. I com a últim ja nombraré una miqueta el que és la pastilla famosa del dia després. ¿Vale? Podríem dir com a poc segurs i que són potser els que col·loquialment se coneixen més. Tenim el primer és el coito interruptus o el que se coneix com a marxa atrás, que bueno, consisteix en retirar l'opènix justament abans de l'ejaculació. I és poc segur perquè hem de pensar que abans de l'ejaculació els fluids seminals que pot desprendre l'home sempre pot portar espermatozoides i per tant provocar un embaràs. Després també tenim com a mètode poc segur, si la persona té la menstruació hi ha menys possibilitats, evidentment, d'un embaràs, però mai és segur perquè a vegades hi ha dones que durant el seu cicle menstrual ovulen dos vegades i això clar, no ho pots controlar. Per tant, també podem dir que és poc segur. Després també està un altre mètode poc segur, que és el conegut per l'Ogino Kraus o de ritme, que consisteix en abstendre's de fer relacions sexuals durant els dies que precedeixen i segueixen a l'ovulació. És a dir, la dona té un cicle menstrual d'uns 28 dies i entre els 13 i 15 dies és quan ovula. Allò són els dies, d'alguna manera, més fèrtils per a que la dona quedi embarassada. Però, clar, qualsevol patologia que tingui aquella dona, un constipat, un susto, disgust, tot aquest ritme, aquest cicle, lo pot alterar. Per tant, ha de ser una persona que sigui molt regular per a evitar que hi hagi un embaràs i que com a mètode anticonceptiu funcioni. Després també està un altre mètode que és la temperatura basal, que consisteix en mirar-se la temperatura de la dona vaginal cada matí abans d'aixecar-se del llit. I justament quan passa l'ovulació al cos, la temperatura baixa. Per això podríem dir que la dona, si se va mirant tots els dies, veu una certa temperatura i el dia de l'ovulació baixa. Jo també li diu que en aquells dies és més fèrtil. Però clar, com ja he dit, qualsevol alteració ho pot canviar. Però bueno, després també, quan ara vos acabaré de contar els que hi ha poc segurs, també vos explicaré una altra cosa. Després també un altre mètode que hi ha és l'homoc cervical o el mètode Willings. Això consisteix en que la dona s'explore l'homoc cervical que té. Durant el cicle menstrual, com ja he dit, que van canviant les hormones i va canviant tot, els dies que està l'ovulació, que és quan se pot embarassar, aquest moc és més pegajós, és més elàstic i podríem dir que també controlaria que en aquells dies és més fèrtil. Per tant, si es vol quedar embarassada, aquests dies serien adequats, però si no, pues, hauria de ser fora d'aquests dies. I després també un mètode poc segur és utilitzar espermicides. Evidentment són productes químics que farien que els espermatozoides no visquessin dins la matriu i els destruirien i no arribaria a fer un embaràs. Tots aquests mètodes podríem dir que són poc segurs. Sí que podríem dir, si n'ajuntes un o dos, se faran més segurs. Però ja he dit que qualsevol estat d'ànim de la persona bàsicament estan més encaminats a la dona durant el seu cicle, no? En controlar quan és fèrtil durant el cicle. Perquè bueno, doncs l'embaràs es produeix a les trompes de Fal·lopi, que és quan del fol·licul del Krebs surt l'òvul, va per les trompes i allà és quan es produeix la fecundació. Si tu pots controlar exacte quan estàs tòvol per a ser fecundat, doncs en aquells dies seria abstindre's de relació sexual o prendre molta mesura. Però si no són els dies estos fèrtils, doncs no tindria per què nyaure un embaràs.
Per tant, hem d'entendre que tots aquests mètodes no me'n podem refiar.
Exacte.
Són mètodes que quan no hi havia altra cosa, doncs suposo que es devien tindre en compte, però que avui en dia hi ha altres procediments que ens asseguren un millor resultat.
Una eficàcia.
És a dir, tot i que no hi ha mètode 100% fiable, però sí que
N'hi ha de més segurs, exacte.
N'hi ha de molt més segurs.
Exacte. Tot, a veure, inclús, a veure, hi ha cultures i races que hi ha uns mètodes anticonceptius que els accepten més que uns altres. Inclús, com parlaré, per exemple, dels mètodes segurs, hi ha gent que no se'ls pot prendre o hi ha que no se'ls poden permetre de pagar algunes intervencions, com després comentarem. Però també ens serveixen, a la vegada, de com a poc segurs per a un embaràs, com a més segurs per a un embaràs. És a dir, si una persona vol quedar embarassada, si mira tot això, verà els dies que hi ha més possibilitat de quedar. Vull dir, com a mètode anticonceptiu podríem dir són pocs fiables, però serveixen més per si la persona pues, va en busca d'un fill. No? Pues sabria estos dies mirant tot això, la temperatura, mirar pues, que no tingui la menstruació, fent tot això, pues, tenen més possibilitat de que hi hagi un embaràs.
Anem als mètodes segurs.
Com a mètodes segurs, bueno, tots coneixem pues, la famosa píldora, no? La pastilla que se pren pues, una vegada al dia, vale? I és una concentració d'hormones que fan que aquest òvul que és enllà a la fecundació no es produïsca. Si no hi ha òvul, evidentment no pot hi haure fecundació. L'avantatge que té prendre's la píldora pues, que és molt fàcil usar, que evidentment regula els cicles menstruals, disminueix pues, si una persona té molt de dolor durant la menstruació aquests dolors i evita un embaràs. Té un 98% de fiabilitat, podríem dir. Com ja has comentat tu mateix, no tots són els 100%, sempre pot hi haure algun fallo, perquè clar, té l'inconvenient de que te pots oblidar d'alguna pastilla. Hi ha un risc al ser hormones que durant les regles n'hi haguen sangrats, llavors no saps si realment és que has tingut la regla o és un sangrat o és que havies quedat embarassada, el cos l'està expulsant, no ho saps ben bé. I que si una dona és intolerant a les hormones no ho pot prendre. Però a part d'aquest mètode que és més segur, tenim altres mètodes com és l'anell d'anticoncepció mensual. Aquest anell podríem dir que és un anell de plàstic flexible i que la mateixa dona se ho col·loca dins la vagina i que ho ha de tindre dins durant 3 setmanes. Aquest anell porta unes hormones i que van alliberant-se poquet a poquet. Al cap d'aquestes 3 setmanes la dona l'ha de retraure de la vagina i llavors en una setmana és quan apareixerà la regla. L'avantatge pues, bueno, és eficaç igual que la píldora. És un mètode que és, ja t'hi dic, se posa 3 setmanes i només se lleva a la quarta per a que vingui la menstruació. No té l'efecte d'augmentar del pes com podria donar la píldora, que sempre fa augmentar una miqueta de pes. És discret, no es nota i de fàcil col·locació. i evita el primer pas hepàtic, és a dir, quan tu te prens una pastilla, l'ofetge d'alguna manera ho ha de metabolitzar i ho ha d'eliminar. Pues com que és un anell que va alliberant directe les hormones, este primer pas, diguéssim, l'evita. L'inconvenient, bueno, pues que a vegades pues, pareix molt fàcil, però bueno, l'anatomia de cada dona i de cada persona és diferent i pues, potser una dona no està acostumada a manipular genitalment pues, aquest anell, arribar-se-la a col·locar bé, no s'aclareix i, bueno, i evidentment l'altre inconvenient és que si la persona té intolerància a les hormones, com ja he dit que porta hormones, tampoc se ho pot prendre. Després, un altre mètode segur són els parxes anticonceptius. Aquests parxes també porten concentració d'hormones, s'ha d'aplicar damunt de la pell límpia i seca, que no hi hagi vello, i també, igual que l'anell, s'ha de portar durant 3 setmanes i a les 3 setmanes s'ha de retirar perquè apareixi la menstruació. L'avantatge doncs, és igual que la píldora, no necessita tindré que estar pendent cada dia de prendre's la pastilleta més o menys a la mateixa hora. És fàcil d'utilitzar i també evita el primer pas hepàtic. Però, clar, com a inconvenient és que no queda pues, molt discret, no? Allò que es veu.
És molt gran, el parxe este?
No, és petit. És petit i normalment sol ser pues, així de coloret de la pell. Allò que... Però, clar, no deixa pues, de vores, no? I que si no te l'has de tocar, t'has de dutxar igual i has de fer la vida normal en el parxe posat. I, clar, pues, en la dutxa a vegades se pot despegar, no donar-te en compte... Allò que s'ha d'anar vigilant una miqueta de que no es despegue. I també com que porta hormones, si una persona és intolerant a les hormones no se'l pot posar. Però diríem que és pues, aquell que diu és que jo recordar-me tots els dies de prendre'm la pastilla pues, o a lo millor se'm va de viatge o se'm va a algun lloc, doncs pues, el parxe d'alguna manera suplix la pastilla i aquests inconvenients que té la pastilla no els té el parxe. Però té uns altres, com ja he dit, que es pot despegar.
Este seria una mica dels més nous, no?
Este és dels més nous, igual que l'anell, que l'anell també abans no estaven, abans pues, estàvem els que he nombrat abans, poc segurs, i el pues, que després nombraré, el típic preservatiu, per són els més usats.
Per tant, fa la feina a través de la pell.
De la pell, exacte. La pell va absorbint, poquet a poquet, i va alliberant al cos les hormones.
Molt bé. Més...
Més mètodes. Bueno, pues, també tenim un altre que és molt segur, que este tampoc no és molt conegut, pot ser, és la injecció de prostàgeno. El prostàgeno són les hormones que evitaran que hi hagi aquest òvul i, per tant, aquesta fecundació. La injecció de prostàgen és una injecció que es posa i dura durant 3 mesos. ¿Vale? I durant aquests 3 mesos va alliberant poquet a poquet hormones, evita que hi hagi l'òvul i, per tant, que no es pugui la persona quedar embarassada. Este mètode s'utilitza molt en casos especials com podrien ser en dones d'algun tipus de retras mental, que hi hagi algun tipus d'alteració psiquiàtrica, pues en mongolisme, dones que dius no se'n recordaran de tot això, però bueno, pues no deixa de ser una persona i els instints de la persona, pues a veure, poden passar aquestes coses, pues avui en dia hi ha aquestes addiccions, se posen i la persona no pot quedar embarassada. I, per exemple, pues, si són persones que estan institucionalitzades, a veure, té l'avantatge d'això, de que no hi ha ni risc, ni hi ha oblits, ¿vale? Però l'inconvenient, clar, és que dona regles pues, irregulars, és una injecció molt forta d'hormones, ha de durar 3 mesos, augmenta la persona de pes, s'ha de punxar, no? És una punxada que s'ha de ficar cada 3 mesos, està contraindicada en dones joves, i tampoc està indicada en persones que per on dir ara no vull quedar embarassada, però potser d'aquí 4 o 5 mesos sí, perquè com que és una alteració completament en el cicle menstrual, després pues, costa més quedar-se embarassada. Potser si la persona diu no, jo no vull quedar embarassada durant 2 o 3 anys, vale. Però si la persona al cap d'un temps se vol quedar embarassada, aquesta està contraindicada. I bueno, també està contraindicada si la persona, ja dic, té intolerància a hormones. I després, un altre que és molt segur i que és potser dels que menys a vegades sentim parlar, és dels implants hormonals. Són uns implants d'hormones que es fiquen normalment al braç i que també que estos duren 3 anys, vale? Són molt eficaç, molt còmode, no t'olvides ni res, però bueno, passa igual que la injecció.
Però es fiquen al braç com, de quina manera? Sí, o sigui, en una injecció o en alguna
cosa? No, fan com una petita incisió i ho implanten, com
molt
un
bé,
implant.
Molt bé.
Això ja ho ha de fer l'especialista o el ginecòleg, exactament. No sé com ho fan, però sí que sé que ho solen posar al braç i no és molt utilitzat, perquè bueno, no deixa de fer un tall, tindre que ho ficar baix, pot hi haure un rechaç de la persona, però també porta una descàrrega d'hormones que poquet a poquet el cos ho va alliberant i este dura 3 anys. També serien potser mètodes, estos com la injecció i l'implant, pues en casos més especials.
I, no també, són... i també és compatible en que vingui la regla i tot?
Sí, sí, bullo, este bullo, va alliberant un poquet a poquet i sí, va venir la regla, més o menys, però bueno, les sol tindre una mica irregulars perquè no deixa de nyaure una hormona constant en aquell cos. No és com la fisiologia, diguéssim, o anatomia de la persona natural, que durant els cicles 28 dies té una pujada i una baixada d'hormones i quan hi ha la baixada, d'alguna manera, és quan ve la menstruació. Aquí, claro, això no ho té, és, podríem dir que és antinatural. Llavors, pues, ho altera una miqueta, però sí, sí, la persona igual té la menstruació.
I tenim un altre, no, també?
Sí, i l'altre, que és també molt segur, que este també és molt, este és molt conegut, que és el dispositiu intrauterí, o el que es coneix com a DIU. ¿Vale? La funció este és impedir el pas de l'espermatozoides. Com ja he comentat, l'embaràs se fa a les trompes, quan està l'òvul, i en aquestes trompes és on se fica aquest, diguéssim, aparell, podríem dir. Què passa? Que du una espiral o du un tipus de ferro que fa que aquests espermatozoides no puguen passar. ¿Vale? No són hormones, és un dispositiu que evita que passen, no? Però què passa? Pues que hi ha un risc, que és que les regles són abundants, fan molt de mal i que a vegades igual intenta passar d'alguna manera l'òvul i l'espermatozoide pot crear un embaràs fora del seu lloc habitual, que és el que es diu un embaràs ectòpic i que moltes vegades acaba en un avortament. ¿Vale? Però este no té liberació d'hormones i podríem dir que també està normalment fet de coure, a pesar que avui en dia al mercat me penso que hi ha de tres tipus de materials, perquè clar, si la persona pot rechaçar aquesta implantació del coure o el que sigui i pot durar normalment un parell d'anys, no? Col·locat i fins al cap d'un parell d'anys no s'ha de retirar i canviar per un de nou. I això tampoc no s'ho pot fer la persona, jo no té aquesta comoditat, sinó que ho ha de fer un ginecòleg o una persona especialista en col·locar-lo, perquè clar, s'ha d'introduir, porta tot un aparell, introduir-ho està dins de tot, i que digui, primer s'introduís evidentment tancadet, però quan arriba a les trompes, aquest aparell o aquest instrument, o no sé com explicar-vos-ho, s'obri i se queda fixat a les trompes per a que no pugui passar l'espermatozoide a fer pues, la seva funció natural, que és l'embaràs.
Després tenim els mètodes de barrera.
Sí, després tenim els mètodes de barrera. Aquests mètodes, a part de que també ens serveixen per evitar un embaràs, també són els més indicats per evitar la transmissió de malalties, evidentment, de transmissió sexual. També, juntament amb els pocs segurs, si utilitzem un mètode barrera, la seguretat de com a mètode anticonceptiu queda més elevada, perquè com ja he comentat, els segurs pues, tenen una més inconvenients que estos. Estos no tenen inconvenient, ho pot utilitzar tothom sense cap problema. En canvi, els segurs, pues, sí, com ja he comentat, són més descàrregues d'hormones. Com a mètodes de barrera, podríem dir que tenim el conegut diafragma, que és un caputxó de cautxo flexible de forma circular. N'hi ha de diferents tamanys, això també el ginecòleg, pues, segons la fisiologia i l'anatomia de la persona, sol d'este tamany o un altre, i que el que fa és cobrir el coll uterí i així no deixa que l'espermatozoide entre dins la matriu i que arribi a les trompes per a fer l'embaràs. A vegades este diafragma s'acompanya d'espermicides, com ja he comentat, que eren pocs fiables, però ajuntat un poc fiable en un de barrera, pues, la fiabilitat d'un mètode pues,
aumenta.
Després, un altre com mètode barrera, que és el famós preservatiu, que abans només n'anyava de masculí i que avui en dia n'hi ha preservatiu masculí i femení. El masculí, bueno, pues ja el coneixem quasi tothom, no? Que és la funda pues, de làtex que cobreix el pènix en erecció i que s'ha de mantenir en tota l'erecció fins que hi hagi l'ejaculació i una volta s'ha acabat, se retira el pènix i s'ha de llevar. Evidentment pareix molt fàcil, però ens hem donat compte quan anem a donar l'educació als instituts que no se'ls saben posar a vegades els xiquets o els jovens, no? Per dir-ho d'alguna manera. Dic xiquets perquè és que nosaltres els veiem xiquets.
Molt bé.
I que avui en dia pues, veus que les relacions sexuals comencen molt pronte i que un crió de 15 i 16 anys pues, és un xiquet. No? Ells se pensen que són els grans adults i que se ho poden menjar tot i que ho saben tot i realment pues, és que són xiquets. I te'n dones compte quan a vegades fas així una pràctica que portem pues, només el fet de... A veure, com ho ficaries en dos dits un preservatiu? Doncs pues, donen compte que no ho saben, no saben posar i pues, és quan venen pues, la trencada que es queda dins la vagina, pues, hi ha pues, los accidents, no? Podríem dir,
los
accidents. Doncs pues, bueno, ja he dit que és de fàcil col·locació i és, bueno, és lo mètode que més evita la transmissió de malalties de transmissió sexual. I avui en dia també està el preservatiu femení, que és també una funda de plàstic, igual que el masculí, però en compte que el masculí d'alguna manera està plegadet, este no. Porta dos anells, una més grossa i una més menuda, i és com si explicaria com una bosseta de plàstic, no? En dos anells, una davant i l'altra detrás, que la dona s'ha de col·locar dins la vagina, vale? I l'ha de tindre mentre hi hagi pues, relació sexual. Vale? I així també evita que els espermatozoides arriben al puesto, d'alguna manera.
Mètodes irreversibles.
Després, pues, bueno, quan una persona, pel que sigui, pues, ja ha tingut prou fills, no en vol tindre més, o han hi hagut moltes cesàries, que a vegades pues, més de dues cesàries no es recomanen pel perill que hi ha la dona, o la dona pues, té alguna altra patologia, el que sigui, i no interessa que quedi un embaràs, o la mateixa persona decideix que no vol quedar, estan dos mètodes que són irreversibles, com són la lligadura de trompes, els dispositius intratubàrics i la famosa vasectomia. Què són les lligadures de trompes? Pues, bueno, com ja he comentat, si l'embaràs se fa a la lligadura de trompa, que és en cau l'òvul, si aquestes trompes les trenquem d'alguna manera i les lliguem que no es connecten, evidentment pues, no podrà nyaure l'embaràs. Però és una intervenció, no és complicada, però bueno, la dona s'ha d'anestesiar, s'ha d'operar, tenim al cos dos trompes i s'han de lligar les dues trompes, no només lligant-ne una, no, perquè a veure, cada cicle menstrual la dona ovula d'un costat, llavors igual una vegada ovula de la trompa dreta que un de l'esquerra, llavors s'han de lligar les dues. L'avantatge és que és una intervenció i que no tens que fer cap cuidat després, no s'ha de vigilar res. Bueno, que se precisa la intervenció i que és irreversible. I després estan els dispositius intratubàrics, que també són pues, col·locats per intervenció, que és insertar uns dispositius en forma d'espiral dins de les trompes. Ja implantats, diguéssim, per a tota la vida, vale? L'avantatge també és que és una intervenció i no que no necessita cuidats posteriors, però l'inconvenient és que és irreversible, vale? I després està la vasectomia en quant als homes, vull dir, no sempre han de ser les dones les que puguen tindre que passar pel quiròfano per evitar un embaràs, pues també està la vasectomia, que consisteix en lligar els conductes deferents, que els conductes deferents són per on van d'alguna manera els espermatozoides fins arribar a les vesícules seminals i d'aquí és on surten, diguéssim, a l'exterior. Pues, si aquests conductes, els talles, els anuses d'alguna manera, pues, ja impedeixes aquest pas. Igual tindrà, com ja he comentat, fluxes, no notarà res en les relacions sexuals, en les ereccions, res del món, però d'alguna manera no hi haurà els líquids espermatozoides. L'avantatge és que és una sola intervenció i l'únic cuidado que s'ha de tindre després és hi ha uns controls d'uns esperiogrames perquè, com ja he dit, estan aquestes vesícules seminars que poden tindre espermatozoides i fins que no estan buides del tot, podríem dir, no és del tot fiable.
S'ha d'anar fent uns controls fins a tindre la seguretat. No?
De que no n'hi ha. I això, per això, normalment, a veure si una persona pues, té una pràctica sexual habitual o més o menys normal, en un parell de mesos normalment ja se buiden aquestes vesícules. Evidentment, com més relacions hi ha, doncs més se buiden pronte, però vaja, per lo normal, sempre donen un plaç d'uns dos mesos per a veure que realment no hi hagi espermatozoides. I mentre això passa, doncs llavors se solen aconsellar els altres mètodes que he comentat. Sí que s'ha fet la vasectomia, és un mètode irreversible i segur, però se recomana pues, mentre que prenguin pues, alguns altres mètodes anticonceptius per a evitar pues, algun fallo, no?
Mètodes d'emergència. Suposo que aquí entraria la píldora del dia després, no?
Exacte. A veure, abans això no estava. Avui en dia tenim pues, aquest mètode d'emergència. Si després de tots aquests mètodes que hem anat comentat, pel que sigui, falla, pues, si el preservatiu se trenca, se queda dins la vagina, a veure si la persona s'ha deixat de prendre una pastilla, si el parche, com ja he comentat, s'ha despegat, pues tot això, claro, no assegura la certesa de que no hagi hagut un embaràs. Llavors, si passa, sempre és un tractament hormonal, és una descàrrega brutal. Avui en dia, pues, que només és una toma d'una pastilla, on hi ha dues pastilles que es prenen cada 12 hores, depenent pues, de la casa comercial. I això que fa, pues, fa que, d'alguna manera, li diu al cos, no hi ha hagut fecundació, desprèn les parets de la matriu perquè no vindrà un embaràs. Li diu d'alguna manera així el cos, no? I és quan ve la menstruació. Si pel que sigui l'òvul s'havia fecundat, com que a part de que durant el cicle menstrual se fa estòvol per a preparar-se i llaure la fecundació, també les parets de la matriu s'engrossen, vale, per a rebre, diguéssim, aquest òvul. Si hi ha una descàrrega o d'hormonis i li diu que no passarà això, pues aquestes parets se desprenen i és quan ve la menstruació. Pues el mètode d'emergència és això, és la pastilleta, se pren i s'ha de donar entre les 48 i les 72 hores, perquè si no, després ja no es pot fer res, ja està agarrat l'òvul i no es pot fer res. És un mètode que no substitueix a cap mètode anticonceptiu i que no es pot utilitzar com aquell, mira, doncs jo vaig a tot l'ample i mira, després vaig a prendre la pastilleta. No, perquè és una descàrrega molt brutal d'hormones i altera molt el cos. I com que són hormones, doncs moltes persones no ho poden prendre. Però ho tenim, doncs, per exemple, si hi hagués alguna violació, com un cas d'emergència, no? I si la persona doncs, bueno, ha pres totes les mesures i tot i això ha hagut algun fallo, quan venen a buscar-la o venen al centre mèdic, se'ls ho fa una miqueta d'explicació, se mira que no hi hagi hagut un embaràs abans, i si veiem que tot està normal, se dona l'explicació, se prenen la pastilla i cap a casa. No passa res. En 4 o 5 dies ha de vindre la menstruació. I si en tot i això la persona hagués quedat embarassada, com que hi ha una constància de tot això, pot demanar un avortament si no vol tindre el fill, diguéssim que entri dins dels criteris d'inclusió. Però bueno, si han passat més de 72 hores, la persona s'ha pres avui la pastilla, al cap d'una setmana hi ha un altre fallo, dona que pensar que no és fallo, és que no miren res i que llavors se pensen que en la pastilla solucionarem el problema. I no, a veure, és una pastilla en cas, com si diu, d'emergència, molt utilitzat doncs, en violacions i en casos que totes les altres mesures que hem anat comentant doncs, no han funcionat.
Més coses?
Més coses. Després, només, bueno, comentar una miqueta tres coses que avui en dia s'anuncien molt per la tele i que els joves ens ho pregunten molt quan els passem enquestes i que no són mètodes anticonceptius. Però, bueno, només comentar-ho perquè a vegades doncs, serveixen igual en quant a la sexualitat i tindre una vida sexual sana, com podria ser, per exemple, el cas de la Viagra. Què és la Viagra? Pues, bueno, no és un mètode anticonceptiu, però bueno, és un medicament que en algunes determinades situacions ja pot tindre, estan adreçats als homes, alguna disfunció sexual pel que sigui, sigui bueno, pues estrès avui en dia, algun problema, preocupacions, la presa d'algun medicament. Bueno, pues això pot momentàniament passar o ajudar a recuperar pues, la seva capacitat sexual, però s'ha de vigilar, s'ha de mirar a qui no es pot donar a tot home i, bueno, i té pues, molts defectes secundaris com pot ser mal de cap i mareig, però bueno, que avui en dia pues, està al mercat. I després també nombrar una miqueta l'anell vibratori. L'anell vibratori no és un mètode anticonceptiu, sinó que podríem dir que és un joguet sexual. Allò que és com un anell, se posa l'home i és per a donar plaer a la dona, però que no és mètode anticonceptiu. I després els lubricants i sprays tampoc són mètodes anticonceptius. Ja he dit que els espermicides sí, però lubricants i sprays no ho són. Però sí que ens ajuden, per exemple, quan hi ha una sequedat vaginal en la dona o hi ha algun tipus de dolor en la penetració, doncs aquests sprays i lubricants, a part de tindre doncs, algun joc, no?, en les relacions sexuals, doncs ajuden a que les relacions sexuals siguin més satisfactòries i no produïsquin cap mal i no hi ha cap contraindicació.
Pues molt bé, Pili, avui déu-n'hi-do, és a dir, no serà perquè no hi ha informació per a donar, no?
Pues sí, mos pensàvem i a dir que, a veure, abans només se coneixien dos mètodes anticonceptius i avui en dia pues, n'hi ha molts. Per això dic que no n'hi ha un en concret perfecte per a cada persona i únic, sinó que quan una persona, pues, bueno, per això estan els centres de, planificació familiar, se pot triar i adequar-se pues, a cada persona.
Pues Pili, molt bé, moltes gràcies, hasta el pròxim programa.
Molt bé, adeu.
Parlem de salut. Els divendres a les 10 del matí passem consulta. Consells bàsics i prevenció a càrrec dels nostres facultatius. Parlem de salut, el programa que no et pots perdre ni per un constipat. A la Cala RTV, els divendres a les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit i els diumenges a les 3 i mitja de la tarda. Amb la col·laboració de l'Àrea Bàsica de Salut, l'Ametlla de Mar Perelló. I també a internet, en directe o quan tu vulguis, amb el servei a la carta www.ametllamar.cat/lacalaRTV.